Ara són 6 els minuts que passen de les 10.
Penedès en xarxa, l'actualitat i l'entreteniment de casa nostra amb les veus del territori.
Després de 15 anys aplicant-se a Moja, Sant Pere Molanta i Sant Miquel, el sistema de recollida porta a porta arribarà, i ampliat a més fraccions, a totes les barriades i urbanitzacions d'Olèrdola durant l'any vinent. Saber si aquest canvi tindrà una repercussió en el rebut que acabin pagant els veïns és una de les incògnites que planegen sobre les ordenances fiscals de l'Ajuntament d'Olèrdola pel proper exercici. El ple que les ha d'aprovar s'ha convocat dimarts i ara mirarem de precisar més detalls, tot parlant amb l'alcalde i regidor d'Hisenda d'Olèrdola, Lucas Ramírez. Per això marxem fins a Canal 20 i saludem el Raimon de Cara. Bon dia.
Molt bon dia, Sílvia. Així és, conversem amb l'alcalde d'Olèrdola, Lucas Ramírez. Alcalde, què tal? Molt bon dia.
Molt bon dia.
I ho fem perquè tenim sobre la taula de manera imminent un canvi important. De fet, s'ha anunciat per l'any 2022 l'extensió a tot el municipi del sistema de recollida porta a porta i entenem que això, d'alguna manera o altra, pot tenir alguna traducció en les ordenances fiscals que es porten a la consideració del ple tot just d'aquí uns dies, el dimarts de la setmana que ve. Hi haurà una traducció d'aquesta extensió del porta a porta a tot el municipi en les ordenances fiscals?
No, el tema de les ordenances fiscals en el qual es refereix als residus, la taxa es manté igual perquè el servei encara no està implementat. La licitació l'està treballant la Mancomunitat, es preveu que doncs, després del primer trimestre aquest servei doncs, es pugui implementar aquest porta a porta pràcticament integral, exceptuant el vidre, no? Però bueno, necessitarem un any doncs, per poder veure com funciona i treballa el servei. I ja no és a nivell de gestió, sinó és a nivell de residus. No? Ara mateix tenim una taxa amb un import. Per poder modificar aquesta taxa hem de valorar pràcticament i hem d'estudiar pràcticament i hem de veure quina és la realitat, no?, en quant a costos del servei i sobretot de residus. Això és una part que tindrà molt a veure en la nova taxa, d'acord? Per què? Perquè s'implementaran, doncs, s'ha parlat d'import per participació. Això s'haurà de contemplar. Qui més recicli, millor faci les coses, doncs tindrà doncs, millor bonificació. Qui no recicli i més rebuig faci, doncs tindrà d'alguna manera més detriment i un increment de la taxa. No? Llavors, tot això, fins que no hi hagi una implementació prèvia, s'hagi estudiat com funciona el municipi, no podem aplicar una taxa nova.
Per tant, sí que hi haurà l'entrada en funcionament d'aquest nou sistema durant el 2022, però no hi haurà una nova taxa, no hi haurà imports que hauran de pagar diferents als que pagarà l'Oi d'Olèrdola.
No.
Quan es preveu la implantació del sistema porta a porta a tot el municipi?
Doncs es preveu, com he dit abans, ara la Mancomunitat, ells han tret la licitació, però preveiem que cap al març del 2022 doncs, estigui implantat. Tot això, nosaltres com a Ajuntament ens hem avançat i ara properament ja sortirà des de la regidoria de Medi, doncs es convocaran reunions amb veïns i s'explicarà doncs, aquesta nova metodologia de gestió.
I durant el 2022 hi haurà una modificació de la taxa de recollida brossa en aplicació d'aquest nou criteri dels costos
que es poden hi ha res.
Imputar?
No. Perquè pot ser a l'alta o pot ser a la baixa. Ara mateix la taxa de residus, l'Ajuntament està cobrint gairebé 100.000 euros més, vull dir, del que es preveu. Vull dir, l'Ajuntament no hem pujat mai la taxa, però sí que és cert que des del 2015-2016 doncs ha anat incrementant aquest servei, perquè també el cost del rebuig cada vegada la tona que entra és més elevada. Hem anat pujant aquesta quantitat de tant per cent de rebuig, això també repercuteix en el cost del servei. Bueno, ja dic, des del 2015 que vaig entrar i recordo que el cost del servei n'era un, Ara, el 2021, 6 anys després, pues, dic que el cost s'ha incrementat en al voltant de 100.000 euros. Bueno, és un cost significatiu. No s'ha pujat mai la taxa perquè l'Ajuntament, doncs, bueno, anem fent i trampejant-ho, no? Però sí que és cert que s'assumeix una gran part d'aquest cost. I gran part del cost del servei ve molt marcat pel rebuig. Pràcticament estem al 30% del cost de la totalitat, depèn del rebuig, no?
Hem de dir que a Olèrdola ja hi ha implantat el sistema porta a porta als pobles de Sant Pere Molanta, de Sant Miquel d'Olèrdola i de Moja, i entenem que la principal dificultat que ha calgut, ha estat necessari superar, és com poder fer aquest porta a porta també, especialment a les urbanitzacions del Mar i Cantraval. Era la principal dificultat plantejada tècnicament.
Sí, perquè a nivell tècnic, doncs clar, fer un porta a porta d'espais, doncs, amb tanta extensió, doncs també requereix d'una organització, planificació diferent. No és el mateix fer, doncs, una planificació de nuclis on les cases, doncs, estan més agrupades, on tens més densitat, a espais on tens menys densitat. Bueno, es proposaran una sèrie d'idees, això ja tot s'explicarà, ja dic, des de la regidoria, però sí que el que hem volgut és, doncs, que intentar millorar aquest reciclatge, al final és un bé per tots, i per poder fer això hem de facilitar tot el municipi, no? Doncs, a aquest servei.
Mm-hmm. Per tant, la recollida es preveu, doncs, que es pugui implantar també, evidentment, a Can Trabal, a Del Mar, a partir del mes de març, també a Masies, disseminats.
Exacte, bueno, serà un nou recollida, que ja tot això ja s'explicarà en el moment en què toqui des de la regidoria, vull dir, ara ja s'explicarà en deteniment com anirà tot.
En tot cas, sí que en les ordenances fiscals, en les modificacions que es porten per al proper 2022, en el ple que ha de tenir lloc el dimarts, no s'inclou, com comentava, doncs, cap tipus de modificació substancial en la taxa d'acollida d'escombraries. Hi ha algun altre canvi a les ordenances, alguna modificació que es preveu, doncs, aprovar?
Bueno, hi ha petites modificacions puntuals, molt de vessant tècnica, a nivell... Les ordenances s'han anat treballant cada any sempre amb intentar, no?, doncs, millorar aspectes que es tenen en consideració. Sobretot l'any passat van fer molt d'incís amb el tema de les renovables, no?, doncs, intentar potenciar, doncs, aquesta bonificació d'ICIO, d'impost de construccions, obres i obres, tant a les empreses com als particulars, i també, doncs, amb el tema de l'IBI, doncs, pels habitatges, no?
A la instal·lació de plaques fotovoltaiques.
Exacte, pel tema d'energies renovables. Llavors, a nivell... l'any passat sí que es va fer, doncs, amb alguns aspectes es va concretar més o es va treballar més algunes qüestions, però aquest any, bueno, creiem que les ordenances, doncs, estan prou bé a nivell de bonificacions, a nivell d'estructura, perquè cada any s'han anat treballant i aquest any, doncs, s'han fet petites modificacions, no?, que en tot cas puc comentar, que, bueno, entre elles, doncs, és el fet de l'exempció de l'impost de l'IBI per aquells espais o que serien o depenen del Departament de Generalitat de Sanitat. Vale? En aquest cas, aquest any, com s'ha pogut veure, doncs, aquí hi ha el nou consultori, doncs, es va demanar, doncs, des del servei del Departament de la Generalitat, doncs, aquesta exempció. No? Pues aquí hem tingut que fer una modificació, doncs, per fer l'exempció d'aquest impost. S'incorporarà també una taxa reguladora per aquells processos de selecció que es facin a l'Ajuntament. Després es fan modificacions tècniques que ja venen implementades per la Diputació. Es fa una petita modificació de l'ordenança fiscal número 2 sobre l'impost d'activitats econòmiques, adequant alguns carrers a la categoria. Vale? Això era un tema també tècnic pendent de fer. I després també una derogació important de l'ordenança fiscal número 30, d'acord, que és la taxa de subministrament d'aigua. En aquesta taxa es deixen, doncs, al fer el canvi de gestió amb Congiac, doncs, aquesta taxa s'ha aprovat des de Congiac, vale? aquesta tarifa, després nosaltres la regularem. Què fem dintre d'aquesta ordenança? Dintre d'aquesta ordenança es treuen també uns petits petits impostos o contribucions especials que hi havia per les obres que havia dat ell i també de la portada d'Aigües d'Abrera. Hi ha dos conceptes que sumen anualment uns 80.000 euros, que per l'any que ve aquestes contribucions especials es treuen.
Llavors, això repercutia en la factura, en el rebut de cada família.
Això repercutia en el rebut, ara aquesta part ja no hi serà, llavors també els habitants de l'Ebre tindran, doncs, en aquest cas, una reducció de la factura de l'aigua.
També ens volem interessar, doncs, pel servei de les escoles bressol. No sé si s'ha introduït algun canvi al voltant del debat que hi ha hagut, primer sobre, doncs, la baixa que hi ha hagut de matriculacions, hi ha menys inscripcions que altres anys, i també la proposta recurrent, en aquest cas per part de l'oposició, de que es pugui bonificar a les famílies que portin els seus infants que siguin d'Olèrdola al servei d'escoles bressol d'Olèrdola. Com veu el govern municipal? Perquè en aquest cas no s'han recollit aquestes propostes.
Bueno, a veure, el tema de la taxa del servei de les escoles bressol, de partir de la base i de l'inici, no? De partir del començament. El començament és que el servei a l'Ajuntament està bonificant o està ajudant a les famílies, i perquè aquest servei tiri endavant, es bonifica el 60-66% pràcticament del cost de la totalitat del cost d'aquest servei.
Lluny del terç que s'ha situat a vegades com a ideal,
sí,
no?
Vale? Llavors, hi ha una tercera part que assumeixen les famílies. O sigui, cada infant que va a les escoles costa al voltant d'uns 600 euros mensuals. D'aquests 600 euros, la tarifa que acaben pagant les famílies són de 140. O sigui, com he dit, aquell 60-66% de cost assumeix l'Ajuntament. Aquesta taxa, aquesta tarifa, ja es va posar en el seu dia amb conjuntament amb Diputació. Vull dir, no és que ens traguéssim de la màniga aquest cos ni el servei. Vull dir, llavors creiem que des de l'Ajuntament, doncs, s'està fent un esforç molt important perquè tiri endavant aquest servei assumint, doncs, aquesta part, no?, de quota. Llavors, ja assumint aquesta part, totes aquelles, o sigui, assumim una part, vale? I ara ja ve la segona part, la part de bonificació d'aquesta quota, no?, que poder es demanen des dels partits de l'oposició. Tots aquelles famílies que tenen dificultat econòmica per portar el nen a l'escola, tot això passa per uns informes de serveis socials, en els quals, si es fan i compleixen una sèrie de criteris, aquestes famílies poden arribar a reduir una part d'aquesta quota. Això està estipulat en les bases reguladores de serveis socials per aquest tipus de casos. Vale? Llavors, home, creiem que està suficientment estructurat i té un procediment molt, molt correcte el fet de que realment allò que aquí ho necessita, doncs, pot accedir a aquest servei. Vale? Si pot ser que aquest any la reducció de places, els factors poden ser molts. El fet de que no hi hagi hagut tants inscrits, poden ser molts els factors. Vull dir, pot influir la situació en què estem, pot ser que hi hagi famílies que potser, doncs, ara algú de la parella, doncs, no treballa i se'n pugui fer càrrec del nen. Això també és un detriment de recursos, no?, de la família. Llavors, doncs, ja no portes el nen a l'escola. Això pot ser una opció. En poden ser d'altres, poden ser, doncs, bueno, huertes, pot ser que les famílies no estiguin d'acord en portar el nen a l'escola fins als 3 o als 4 anys. Vull dir, hem d'analitzar tots els factors. Cada any, a l'inici, tenim aquesta petita baixada d'inscripcions, que encara, bueno, a Sant Pere aquest any s'han mantingut, sí que han tingut menys inscripcions aquí a Moja, però els factors a l'hora de determinar les inscripcions en poden ser molts. També pot ser els naixements i, pot ser, i sobretot la situació familiar. Nosaltres sempre, o sigui, hem apostat pel servei, però això no significa que els serveis hagin de ser gratuïts. Vull dir, hem d'actuar una miqueta amb coherència, no? Hem d'intentar, al final, s'està fent un gran esforç. No hem de pretendre que això hagi de ser tampoc gratuït, com alguns grups demanen, no? L'esforç hi és, vull dir, i si les situacions s'estudien i aquella família doncs, té una bonificació, doncs la tindrà. Però clar, hem de veure també, vull dir, al final el servei, no, d'escoles bressol és el que és. Hi ha moltes famílies que prefereixen tenir el nen a casa seva, no? Aquests primers anys de vida per establir una millor relació amb si mateixos. I, bueno, és establir aquesta relació entre pare, mare, no? I fill, vull dir, aquesta relació familiar, exceptuant que es treballi, doncs moltes vegades en pot ser una altra, no? Hi ha molts factors, com he dit abans, que influeixen. El servei sí que és, bueno, s'intenta donar i es seguirà donant i prestant, però clar, hi ha situacions que tampoc des de l'Ajuntament no podem a vegades preveure, no? Vull dir que nosaltres treballarem perquè doncs, aquest servei doncs, es doni el màxim de bé possible, que, bueno, doncs, que la gent també doncs, intentar motivar, incentivar doncs, que també hi presta aquest servei, que hi vagin a anar, però bueno, com he dit abans, no tot està a vegades en les nostres mans i d'alguna manera ara vinc al principi, no? Vull dir, i per què ho explicava? Per què explicava al principi? L'explicava perquè considerem que la quota doncs, és lo suficientment reduïda, no? pel servei que s'està prestant. Per això he volgut començar per l'inici, perquè no és que l'Ajuntament estigui doncs, d'alguna manera liquidant el cost total del servei a les famílies, sinó ja es fa una aportació des de l'Ajuntament important.
Abans s'ha referit a una novetat d'aquestes ordenances fiscals, l'excepció de l'IBI pels equipaments que ocupi la Generalitat, en referència doncs, al nou consultori mèdic que s'ha d'estrenar a Moja. L'edifici ja està fet i ens consta també doncs, que ja a l'interior gairebé equipat. Què és el que falta perquè obri portes?
Doncs no ho sé, perquè encara no ens ho han dit. Sé que estàvem pendents d'alguns temes quan ho tinguin establert, llavors ja ens ho comunicaran.
Però ha de ser imminent.
No ho sé.
Ja, l'esperança de l'Ajuntament és que sigui durant aquest 2021.
Bueno, sí, clar, ells sempre ens han dit que sí. Vull dir, havia d'estar obert a l'estiu i ha passat l'estiu i tot estem.
Aprofitem la vinentesa. Hem parlat en aquesta conversa amb l'alcalde d'Olèrdola sobretot de les ordenances fiscals, a veure si aquesta traducció ja hem confirmat doncs, que no, d'aquest canvi important que viu un municipi com Olèrdola, del pas del sistema de recollida porta a porta de tres pobles al conjunt del municipi, tindrà alguna traducció en aquestes ordenances fiscals, i hem confirmat doncs, que de moment aquest 2022 no. I més enllà d'això de les ordenances fiscals, al temps final de la conversa volem parlar doncs, del Dia Sapiens, aquesta festa grossa, festa anual de la publicació que té lloc, finalment, altres moments ho hem comentat també, aquest mateix dissabte, dia 16, hi ha una trentena d'activitats, moltíssimes propostes, amb una intervenció activa d'Olèrdola, d'entitats d'Olèrdola, del propi Ajuntament. Aquí no ha estat espectador a l'hora de confegir el programa a Olèrdola, sinó que ja ha participat activament.
Sí, en el moment de plantejar el Dia Sapiens ens havíem de plantejar també la participació d'altres actors. Entre ells actors hi ha la Generalitat, el Museu d'Arqueologia, i hi ha la Diputació, i com alguna altra entitat, també no, dintre del municipi, o en aquest cas també des d'aquest any Mirja Rivet que estem fent. No? Llavors, amb aquests col·laboradors, amb aquesta participació de tots aquests actors que intervenen al municipi, doncs ens van plantejar fer el Dia Sapiens, encara que bueno, és una proposta no?, que sortés de l'Ajuntament i lidera l'Ajuntament. des del seva, bueno, des de la regidoria de turisme, no? Però, bueno, sí, vull dir, vam dir que volíem de fer gros i la veritat és que, bueno, teníem moltes ganes, doncs, de poder celebrar aquest Dia Sapiens aquí al municipi i intentàvem portar, sobretot, activitats que fossin molt diverses, no? Que atraiessin públic de tota mena i buscar, pues, aquest equilibri entre, doncs, actes, doncs, més històrics o amb més xerrades on te puguin venir historiadors, a activitats més familiars en què tothom, doncs, aquell dia pugui gaudir, no?, del municipi.
Bon ritme d'inscripcions amb moltes propostes, també ens comentaven des de l'organització. Hi ha un elevat nivell d'inscripcions perquè, doncs, evidentment, doncs, la difusió de la revista Sapiens, 40.000 exemplars, doncs, dona perquè molta gent d'arreu del territori pugui saber que es fa,
sí,
aquesta activitat a Olèrdola.
La diferència del Dia Sapiens amb altres ciutats o quan s'ha portat a altres llocs, altres municipis, bueno, altres ciutats, perquè realment el Dia Sapiens s'estava fent a ciutats grans. Venir aquí a Olèrdola, doncs, era tot un repte, tant per la revista com i tots els organitzadors i col·laboradors de la revista com per nosaltres. Entre ells ens marcava que les activitats que es fessin havien de tenir una prèvia inscripció. Ens en alegrem que estiguin plenes. Ens en alegrem moltíssim perquè s'hi hem posat molts esforços i, bueno, el fet de sortir, no, amb una revista a nivell, doncs, nacional i a nivell de Catalunya, doncs, home, doncs sí, és tota una satisfacció que després del temps que portem treballant-ho, doncs, el dissabte, doncs, puguem donar, no, rebre tota aquesta gent, totes aquestes famílies, tothom que vingui, doncs, aquí al municipi a conèixer-lo.
Doncs anirem seguint. Lucas Ramírez, alcalde d'Olèrdola, gràcies per ser avui amb nosaltres i que vagi molt bé.
Raimon.
Fins la propera.
Merci. Fins la propera.
Estàs escoltant Penedès en xarxa.
Adam Levine i aquest No One Else Like You. Arribem a 11:15 del matí, això vol dir cita amb l'actualitat, aquest flash en el qual us expliquem les notícies de l'Alt i el Baix Penedès. Ens posem al dia en 5 minuts i seguim amb la gent del detall.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia, fem un nou repàs a l'actualitat penedesenca, a les notícies del Penedès en xarxa. Us parla Goretti Martínez. L'Arbós presenta un ampli programa per la 8a mostra de l'enramada que compartirà protagonisme amb la primera mostra de col·leccionisme Playmobil i Lego. S'amplia a 3 dies després de l'èxit de la darrera edició del 2019 amb la voluntat de tornar a la normalitat. Durant els 3 dies que durarà la 8a mostra de l'enramada, 22, 23 i 24 d'octubre, es farà també la mostra de col·leccionisme Playmobil Lego a l'espai adjacent per tal d'oferir una gran oferta enogastronòmica i cultural durant tot el cap de setmana. Aquesta edició comptarà amb un gran nombre d'estants de productors i elaboradors de proximitat. En total seran 18 estants, entre forners que elaboraran les seves coques enramades i també de bodeguers i productors ideals per acompanyar aquest preuat àpat amb un bon vi. La xerrada inaugural que donarà el tret de sortida de la mostra anirà a càrrec d'Oriol Pons, propietari del grup Caljà i ambaixador de la gastronomia i el turisme del Baix Penedès. Aquest dissabte es presenta el quadern Mir Geribert, Príncep d'Olèrdola. Entre la 20a llarga d'activitats que conformen el programa del Dia Sapiens, aquest dissabte a la tarda es presenta el quadern Mir Geribert, Príncep d'Olèrdola, 1000 anys després, editat per la Comissió Mir Geribert i l'Ajuntament d'Olèrdola. Aquest treball col·lectiu permet fer una introducció rigorosa i polièdrica al personatge i la seva època. L'acte de presentació s'ha programat per demà dissabte a 5:45 de la tarda a la Seu d'Olèrdola del Museu d'Arqueologia de Catalunya. Hi intervindran Xavier Esteve, Bienve Moya i Carles Soler. En el quadern s'hi poden consultar articles de Bienve Moya, Núria Molist, Rosa Lluc, Carles Soler i Giacomo Floris, amb una selecció de documents traduïts al català i una exhaustiva relació de fonts primàries i secundàries que contenen documents relatius a Mir Geribert. La rumba de la mà de Petitet arriba el 30 d'octubre al Casal. Joan Ximénez, Petitet, va presentar aquesta setmana al vestíbul de la Societat La Principal al Casal l'espectacle La rumba de Catalunya, amb el que vol mostrar un recorregut amb músics gitanos de diferents punts de Catalunya d'aquest gènere musical. Com va apuntar el gerent del Casal, Salvador Casals, es tracta d'una proposta global que permetrà conèixer tant la figura de Petitet com fer una aproximació a la rumba catalana amb protagonistes de primer nivell. De fet, la proposta és hereva de l'espectacle que el mateix Petitet va portar al Liceu de Barcelona amb l'Orquestra Simfònica de Rumba del Raval l'any 2017, complint una promesa feta a la seva mare poc abans de morir. En el cas del Casal de Vilafranca, a banda de l'espectacle musical, es podria veure una estona abans el documental Petitet, que va dirigir Carles Bosch i que va ser guardonat als Premis Gaudí. I acabem a Santa Fe del Penedès, que dona el tret de sortida a la seva festa major. Després de 2 anys sense gaudir de la seva festa major, Santa Fe tornarà aquest cap de setmana a celebrar actes tradicionals, folklòrics i lúdics als seus carrers. La principal novetat és que aquesta serà la primera festa organitzada des de l'Ajuntament i la Comissió de Festes. El programa d'actes s'adreça a tots els públics, però caldrà tenir en compte que per assistir a qualsevol de les activitats serà necessari fer reserva prèvia. Els actes comencen avui amb el pregó de Festa Major i després tindrà lloc l'espectacle d'humor Quin Pollastre, de Guillem Estadella. Demà al matí se celebrarà la pedalada popular i el torneig de petanca i s'aniran succeint els actes al llarg de tot el dia amb balls folklòrics, l'encesa dels Diables als Caderots de Santa Fe, el piromusical i un concert amb el grup Versió.cat. Diumenge els actes començaran amb l'ofici solemne, en acabar els balls actuaran a la plaça i després començarà un vermut electrònic a càrrec d'Eric Lloret. Els actes se succeiran fins dilluns, quan es posarà punt i final a la Festa Major.
Penedès en xarxa.
Penedès en xarxa, el magazín de l'Alt i el Baix Penedès.
De dilluns a divendres de 9 a 12 del migdia a la teva ràdio local.
Amb el desè aniversari de Xerigots, obrim la gent del detall a Ràdio Vilafranca, aquest espai del carrer Comerç on s'afinen formatges, un dels pocs espais a Catalunya, celebra la seva primera dècada amb aquesta proposta, tastos de pell de gallina, que us volem presentar tot conversant amb el Jordi Bertran de Xerigots. Bon dia.
Bon dia.
Per molts anys.
Moltes gràcies.
Quan la Gemma Urgell i el Jordi Bertran arrenquen aquest projecte, aquest somni, em sembla, no sé si pensàveu en fer anys d'aquesta manera, eh? Pim-pam, 10 anys.
Sí, no et dones compte i han passat 10 anys, eh? La veritat és que a vegades tens la sensació de que, fa poc temps que vàrem iniciar aquest projecte i, quan te'l mires una mica en perspectiva dius, bueno, 10 anys... d'aquell festival que vam muntar aquí a l'Avinguda Tarragona amb la botiga inicialment i tal, i ja han passat 10 anys, sí.
I clar, en aquests 10 anys han passat coses. Ara en recordaves que vau començar a l'Avinguda Tarragona venent formatges i vins, després va venir el projecte de l'Obrador, on continueu, al carrer Comerç, va obrir amb el temps l'Obrador, a les visites, als tastos... Heu anat madurant, no?, com el formatge.
Hem anat fent etapes, hem anat cremant etapes amb aquests 10 anys, diguéssim, inicialment, doncs, la botiga, i començàvem a fer alguna venda al Major, diguéssim, a hostaleria, després a l'Obrador i molta venda a l'hostaleria, després vam incorporar l'online, bueno... Hem passat els 10 primers anys, ara ja ens estem preparant per passar els 10 següents.
Algun repte pendent? Perquè heu fet moltes coses en 10 anys.
Bueno, la veritat és que tenim un projecte en marxa que, segurament els propers mesos, a inici d'aquest proper any, pues començarem a fer unes obres a l'Obrador, diguéssim, amb el qual... ampliarem l'espai d'Obrador, millorarem, muntarem tot un showroom del formatge molt potent allà. Bueno, amb ganes d'acabar d'arreglar els papers, el projecte i engegar ja ràpid, ràpid.
Parlem d'aquests tastos de pell de gallina, així heu batejat la proposta que llanceu a partir d'avui mateix per celebrar aquesta efemèride, aquests 10 anys de vida. Tastos a pell de gallina. Per què aquest nom? Amb què jugueu? Amb quins conceptes?
Bueno, perquè... Mira, havíem fet... cada aniversari fèiem una xerigotada, que era una festa per 100 persones el divendres, per 100 persones el dissabte, omplíem l'Obrador a tope. Ara ens va semblar que amb la pandèmia no era prudent amuntegar-nos tant com ho fèiem en aquell moment, i vam decidir fer uns tastos molt, 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 molt especials, amb uns productes especials que portàvem temps, doncs, treballant i que anem preparant per aquests nous, per les noves èpoques, nous moments que vindran, en els que farem coses molt diferents, anirem canviant activitats, i per tant això és un primer tastet, diguéssim, d'aquestes coses que hem anat provant, no? Allò de prendre't uns bourbons amb uns formatgets, per exemple, no? O unes cerveses artesanes molt diferents amb uns formatgets i madridar-ho i fer-ho amb vins, bueno, naturals, o anar jugant amb diferents productes així, i per tant per això hem fet aquests tastos que nosaltres, quan juguem una mica amb aquests productes, amb aquests formatges tan xulos, amb aquests productes, se'ns posa una mica la pell de gallina.
Amb 10 anys el públic, la vostra clientela també ha madurat, també n'ha après, i ara ja estan preparats, no?, per una proposta com aquesta de nivell.
Sí, la veritat és que, home, és molt xulo perquè al principi tot era així, per nosaltres era més nou, i per la gent, per la nostra clientela, també era més nou, no? I per tant anàvem fent i anàvem jugant, ens ho passàvem molt bé igual que ara. El que passa que ara ja tens que esforçar-te i pedalar a fer coses molt xules, perquè la pròpia clientela, pues, ja ha tastat coses molt xules i ha anat evolucionant ella mateixa, i per tant, bueno, s'ha tornat no més exigent, eh? No, potser la paraula exigent no és la correcta.
Però us demanen més, no? Volen més.
Ah, exacte.
Els tastos de pell de gallina tenen dues versions, in situ, a l'Obrador, o a casa, online.
Sí. Bueno, és una d'aquelles coses noves que hem de fer. Durant la pandèmia hem fet molts tastos a casa, molts tastos, diguéssim, per empreses, per exemple, que ens contractaven, i que els seus clients, els seus millors clients, estaven a casa seva i nosaltres els hi enviàvem uns vins, uns formatges, i els hi fèiem un tas un dia concret per aquella empresa o per aquell grup de treballadors o clients o qui fos, no? I això vam veure que tenia el seu ganxo i vam decidir fer aquests tastos de pell de gallina, vam decidir fer-los a l'obrador, presencials, i també online a la vegada. Per tant, tindrem la gent de l'online i la gent de l'obrador connectats. El mateix obrador serà on tindrem la connexió amb la resta de la gent, i per tant, tant el Víctor com jo anirem fent el tas i ens anirem intercanviant, i tindrem el suport, en aquest cas, doncs, del David Bea o del Tom Colet, que són experts o amb els vins o amb les cerveses i els bourbons.
Uns tastos de pell de gallina que comencen avui divendres i que tindran lloc durant 4 divendres, els següents 22 i 29 d'octubre, i 5 de novembre, sempre a les 8 del vespre, o a l'obrador, o a casa, amb aquesta doble proposta. I Jordi, presenta'ns una miqueta què es tastarà al llarg d'aquests 4 divendres.
Bueno, avui comencem, diguéssim, amb uns vins catalans top que hem seleccionat, que els ha seleccionat el Tom Colet. La següent setmana això seran formatges amb aquests vins tops. La següent setmana seran 6 cerveses, 5 d'elles, 6 artesanes, 5 d'elles catalanes i una belga, tot artesà, amb 12 formatges, i amb formatges molt diferents, per intentar veure que aquella cervesa tant va bé amb un formatge cremós com amb un formatge curat, per exemple, no? Jocs així que són bastant, bastant xulos, i que, bueno, doncs ens ha costat una mica de quadrar aquestes 6 cerveses amb 12 formatges. Després tenim el tast del 29, que també és un tas molt xulo, amb el Tom Colet, que també l'hem treballat molt bé, que és vins naturals. Amb vins naturals, amb formatges. Aquest és... tenim una sèrie de gent que li agraden molt els vins naturals i tenim una sèrie de gent que no s'acaba d'atrevir amb els vins naturals. I, per tant, hem fet aquesta aposta per veure si fem entrar més gent en el món dels vins naturals amb una proposta molt, molt atractiva i fàcil. És a dir, que a vegades, quan ens iniciem amb el món dels vins naturals, ens compliquem molt i, per tant, se'ns fa una mica més difícil. En aquest cas, ho farem amb vins naturals fàcils perquè la gent vagi entrant en el joc.
I ens queda la darrera cita el 5 de novembre.
I per acabar, la darrera, que és super espectacular. Hem fet uns vins també molt xulos, menys vins, però acabarem amb dos bourbons que tastarem amb diferents formatges. Jo el món del bourbon no el coneixia, el David Bea és un expert, és impressionant el que coneix el món de les cerveses i el món dels bourbons, i amb el David vam fer una selecció sobre una base de 10 bourbons top, en vam seleccionar 2 i els seus maridatges amb formatges. De fet, és un inici, perquè el que tindrem preparat és poder tastar algun dia, fer un especial per poder tastar 6 o 7 bourbons amb formatges. És una cosa molt especial que sembla que diguis, hosti, bourbons, no sé. I és impressionant lo xulo que és.
Sí, se li nota la cara al Jordi. Trobareu tota la informació, així com la forma d'adquirir aquestes entrades, a botiga.xerigots.cat, com sempre. Jordi Bertran, ens ha agradat molt comptar amb tu aquesta estoneta i felicitar-vos personalment, que vagin molt i molt bé aquests tastos a pell de gallina i tot el que vingui després.
Molt bé, moltes gràcies.
Ara són 3:15 en punt. I I la segona parada d'aquesta agenda al detall la fem al Montmell, ja que demà dissabte el Rally RAC Catalunya passa per aquesta població del Baix Penedès. Per això anem fins als estudis de Domenys Ràdio, on la nostra companya Lourdes Meronyo parla amb l'alcalde del Montmell. Lourdes, bon dia.
Molt bon dia, Sílvia. Doncs avui parlem en aquesta agenda al detall, com bé deies, del Rally RAC Catalunya, que precisament aquest cap de setmana passarà pel Montmell. Per parlar-ne de tot això tenim el José María, l'alcalde de l'Ajuntament del Montmell. Molt bon dia, José María, com estàs?
Hola, molt bon dia, Lourdes, molt bé.
Bé, a punt de què passi aquest Rally RAC Catalunya, ja per allà o no encara?
Sí, aquest dissabte tenim dues passades pel tram del Montmell, que és un tram, li diuen el tram de superràpid, perquè és un tram especial, amb un asfalt que està en molt bones condicions, encara que és estret, però bueno, combina també zones ràpides i zones amb moltes corbes enllaçades. I bueno, contents, tenim dues passades, la primera és a les 10:38 del matí, i la segona és a les 16:08 de la tarda. I amb aquest dia, aquestes dues passades són en directe, o sigui, la fan en directe per la televisió.
Uh-huh. A nivell de talls de carretera, m'imagino que l'heu de tallar amb unes zones d'antelació?
Sí, el tall de carretera està tallat, bueno, tot el que és el tram, des de Can Ferrer de la Pogullada fins a Aiguaviva i després cap a la direcció de la carretera de les Ventoses, cap a Sant Jaume. Llavors, el que és el tancament de la carretera és des del dissabte a les 12 de la nit fins al mateix dissabte a les 6, a les 2:47 de la tarda. Uh-huh. Llavors, aquesta és el tancament de la carretera. Sí que és veritat que aquí a l'Ajuntament tenim uns passes que ens proporciona el RAC, que hem de repartir als veïns que ho sol·licitin, que hagin de passar per aquesta carretera. Llavors, amb aquest passe, el que pot circular és fins a 8:45 del matí, ¿vale? Per la gent que tingui que sortir a treballar o tingui que tornar. Però a les 8:30 del matí fins a les 6:30 de la tarda, la carretera està totalment tallada pel tema del ràdio, no?
Aquesta és la 56a edició, no?
Correcte, és l'edició número 56 del Rally. L'any passat, amb el tema del Covid, no ho van cancel·lar. Uh-huh. I bueno, aquest any la gent té ganes del Rally. Aquí al Montmell, jo bé ho sé, que hi ha molta afició al Rally i la gent s'ho passa a pita. A Bocata, van a Can Ferrer o a Aiguaviva i es passa allà tot el dia.
Déu-n'hi-do, perquè escolta, pel que fa a les mesures Covid, aquest any tothom s'hi pot apropar per veure-ho? Hi ha alguna mena de restricció? Com es coordina tot això?
Doncs a veure, jo sé, per part de l'organització del Rally, m'han dit que el que és o sigui, aquí està tot centralitzat a Salou, ¿vale? El que és els equips i l'organització. Tot això aquest any sí que ho han tancat al públic. Uh-huh. No es pot entrar, i ara un lloc com jo sí que es pot entrar, però el que és on està tota l'organització, els equips i demés, està tancat. Però el que és el tram que ens afectarà a altres com a Montmell, doncs bueno, aquí, com que és a l'aire lliure, es té que seguir les normes del Proficat en tot moment, o sigui, per tant, no hi haurà cap restricció, o sigui, la mascareta, si no pots estar més d'un metre i mig del que tinguis al costat, però tot més. Mm-hmm. En principi ja tenim llum verda per això.
Sí, perquè justament avui, divendres, han canviat aquestes mesures, doncs ja es permet, són més permissives, s'han relaxat moltíssim i esperem que això no porti una altra onada com les que hem vist. Escolta, pel que fa al Montmell, com us afecta a vosaltres el fet de que passi cada any aquest Rally RAC Costa Daurada a Catalunya? Us genera més turisme? Noteu o us diuen si genera que hi hagi més moviment al municipi o no?
A veure, tot això, clar que genera un impuls al turisme. A veure, que surti Montmell a nivell mundial, doncs tot això genera un moviment pel turisme, jo crec que també és important. Sincerament, si ens ho hem comptat i tenim més turistes o no, tampoc no t'ho sabria dir, però que el nom del Montmel surti a nivell mundial, surti per la televisió en directe, i tot això és un bon impuls com a tema turístic. Afectar el que és el Montmel en si i la xarxa de carreteres, com que això ho fan des de Can Ferrer cap a Aiguaviva, és la carretera nord, que està abaca a l'altra zona de la Serralada, no? Per així dir-ho,
sí.
Doncs tampoc no afecta gaire el que és el nucli de població de la Juncosa, Mirador, Moixeta Pineres. Bueno, Moixeta Pineres sí que l'afectaria, però el que és el més gruix del municipi, que és el Mirador, Mas Mateu i la Juncosa, doncs no afecta per res la carretera.
Mm. Escolta, i tu ets aficionat al Rally Rack o no?
A veure, a mi m'agrada anar a veure-ho, però sincerament no sóc gaire aficionat, o sigui, no sé ni qui va primer ni qui va segon. Però sí que m'agrada, doncs, bueno, m'agrada veure-ho i la velocitat, però hasta aquí.
Hasta aquí. Sí. No, a veure, suposo que deu ser molt xulo de veure, perquè jo no ho he vist mai, Mira que porto anys.
Sí, no, és molt xulo. És molt xulo i impressiona molt, o sigui, veure... passar els cotxes amb aquesta velocitat i tot el que hi ha muntat. A part, aquí al Montmel tenim la sort que tenim dues xicans, una a Can Ferrer i una altra que està a Aiguaviva, i són impressionants. O sigui, l'Ajuntament també col·labora, en aquest cas, fem la compra de, sembla que són 20 o 22 bales de palla d'aquestes rodones,
sí.
Que són mega grans, la porten de Lleida, i col·laborem amb això i col·laborem també fent el desbrossament d'unes finques que són pel tema de l'aparcament, dels vehicles, i pel tema de l'organització de tot el que és el RAC. També desbrossem unes finques que són per aterrar els helicòpters.
Helicòpters també?
Sí, helicòpters també porta el RAC, per si són d'emergència o de la mateixa organització, o sigui, estan ben muntats, aquesta gent.
Escolta, deies que és impressionant, però no fa una mica de por, perquè alguna vegada, no sé, al públic hem vist com algun programa de televisió, doncs surten aquestes que s'emporten per davant de la gent. No fa una mica de respecte estar-hi allà?
La veritat és que sí, a mi em fa respecte. Sí que és veritat que jo, les vegades que hi he anat, els toms perillosos on poden sortir-se els vehicles ja estan marcats amb unes cintes i aquí està prohibit que la gent es posi. També cal dir que la gent fa una miqueta la seva, no? Però si tu fas cas de les recomanacions de l'organització, en principi no té que passar res.
Vale.
Però és com tot, no? La gent també som a vegades una miqueta inconscients i ens posem en puestos que no toquen, però bueno.
Sí, quan hem vist una cosa és que un cotxe es pugui anar en un lloc on no toca o no hauria d'anar-se'n, però l'altra és que doncs, en els llocs que estan senyalitzats, i ho diem per la gent que vulgui pujar aquest cap de setmana al Montmell, sobretot que facin cas de les recomanacions i que no es posin en llocs que siguin perillosos de per si, no cal que ens hi juguem la vida per veure un rally i que si no es pot veure a través de la tele com has explicat. Escolta, José María, doncs moltíssimes gràcies per haver-nos atès avui al Penedès en xarxa explicant-nos aquest Rally RAC Catalunya 56 edició que passarà aquest cap de setmana pel Montmell i res, que gaudiu moltíssim d'aquesta carrera i res, moltíssimes gràcies com sempre.
Molt bé, a vosaltres.
Una abraçada.
Vinga, a vosaltres.
Well, sometimes I go out by myself and I look across the water.
És Amy Winehouse en directe des de la BBC amb aquest Valerie. I de seguida, les notícies de les 11.
Since I come home, well, my body's been a mess, and I miss your tender hip and the way you like the daggers. Won't you come on over? Stop making a fool out of me. Why don't you come on over, Valerie? Valerie. Did you have to go to jail? But your house ain't up for sale. Did you get a good lawyer? Hope you didn't catch a thing. Hope you'll find the right man who'll fix it for you. And now you're sobbing anywhere. Change the color of your hair. And are you busy? And did you have to pay that fine? That you were dodging all the time. Are you still dizzy? Since I come home, well, my body's been a mess. And I miss your ginger hair and the way you like the dress. I want you to come on over and stop making a fool out of me. Why don't you come on over, Valerie? Well, sometimes I go out by myself and I look across the water and I think about all the things what you're doing, and in my head I paint a picture. Since I come home, well, my body's been a mess and I miss your tender hair and the way you like to dance. Won't you come on over and stop making a fool out of me? Why don't you come on?